no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La nit dels eclèctics, el planeta de la música independent.
Obre't d'orelles a Ràdio L'Escala. Dijous a les 8 del vespre i divendres a les 9. La connexió eclèctica. Moments incombustibles amb el DJ Be Good.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Vine a descobrir el Maram, centre d'interpretació del peix de l'Escala.
Viuràs una aventura nova. Visita lliure, visites guiades concertades per a grups, cursos, tallers, exposició de curculles, botiga de records, botiga dels pescadors...
Ens trobaràs al Moll Pesquer, al costat de la llar de pescadors.
Per contactar amb nosaltres, truca al 972 77 16 66, info@maram.cat. I no oblidis visitar el nostre espai web, maram.cat, amb les últimes novetats.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dijous 9 d'octubre, m'agradaria començar parlant de mobilitat. I és que ahir dimecres el govern espanyol va aconseguir tirar endavant la llei de mobilitat sostenible que va associada a l'arribada de 10.000 milions d'euros de fons europeus. L'objectiu de la nova llei és descarbonitzar el transport, digitalitzar el sector i reconèixer la mobilitat com un dret ciutadà. Per fer-ho, un dels principals punts de la norma és la reducció dels vols d'avió curt per substituir-los per viatges en tren, sempre que el trajecte no superi les 2 hores i mitja. També s'està treballant en la recuperació dels trens nocturns, una mesura que no agrada gaire a les operadores perquè en els trens de dia un seient es pot vendre més d'un cop en el mateix trajecte, fet que durant la nit és més complicat. Per altra banda, la nova llei obliga també les ciutats a fomentar la mobilitat activa, és a dir, a peu i en bicicleta, i la mobilitat en transport públic. Així, un dels objectius és enfortir el sistema de transport públic. Ara bé, com s'enfortirà aquest sistema de transport públic i a quin preu? Avui en dia, malauradament, optar pel cotxe privat és optar per la comoditat i la puntualitat, i si l'omples també és optar per la butxaca. Un enfortiment del transport públic ha de passar per abaratir costos, però alhora per augmentar la freqüència i afegir combois, perquè durant l'època dels abonaments gratuïts, poder pujar a l'R11 si no ho feies a Figueres o a Flaçà era tot un repte, i sovint acabaves anant assegut a terra o dempeus. Alhora haurem de veure si aquestes mesures arriben a tots els racons del territori o es concentren només a les ciutats, i els pobles continuem quedant oblidats perquè fallen les connexions entre transports. No podem omplir Catalunya de vies de tren, això és evident, però aleshores hem de facilitar que els pobles allà on no arriba estiguin ben connectats amb línies de bus efectives i que un viatge que en cotxe dura mitja hora en transport públic no es converteixi en una odissea que et fa perdre mig matí. I ara sí, després d'aquesta petita reflexió, comencem el programa fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dijous tindrem aquí els estudis en Wallit del restaurant Clareta i l'Àngela del restaurant Can Colla, que ens parlaran del Ronqueo, Festival de la Tonyina, que han impulsat juntament al Bar del Seri, que se celebrarà a l'Escala aquest cap de setmana. Després farem un repàs a la sèrie de Last Frontier amb l'ensèrie de la Lali Giné i acabarem amb les històries i cabòries dels impresentables, en Sergi Corral i en Joan Brugués. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, Lali Giné. Lali, bon dia.
Bon dia i bona hora. Sí, sí, sembla una broma, el del pla de mobilitat amb el tall de la R3 ara.
Exacte, exacte. Es collegia aquest matí, era com un... De veritat?
Totes les incidències de Rodalies. A veure, dues coses. Una, el transport públic funciona per les grans ciutats, això
exacte,
és així.
Exacte, als pobles no ens arriba.
Jo vinc de Barcelona i allà no necessites el cotxe per res,
no.
Òbviament, però clar, surts de Barcelona i estàs mort.
Sí, sí.
Si no tens cotxe, estàs mort. I la segona, lo dels trens nocturns amb les companyies, bueno, clar, perquè és que han de fer cabines, perquè clar, un tren nocturn ha de tenir la possibilitat de que tu puguis descansar
dormir,
i dormir.
Sí, sí.
I això vol dir pues, posar cabines i lliteres o el que faci falta, no els interessa.
No els interessa, efectivament.
Bueno, veurem
com evoluciona.
Veurem com evoluciona, perquè són molt xulos els trens nocturns. Sí, 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 sí. Bueno.
Vinga, Sabi, va, aterrem a l'Escala.
Aterrem a l'Escala i parlem de salut, en aquest cas.
Mm-hmm.
El primer titular és que farmacèutics i Generalitat han programat xerrades per informar sobre el bon ús dels medicaments, una cosa essencial perquè bueno, ja sabem que a vegades ens recepten alguna cosa i ens queda el medicament allà, a la farmaciola,
sí,
i després hi posem mà, no? Bueno, ho agafem quan tornem a necessitar-ho, doncs, sense recepta, sense res, i bueno,
i així potser anem. Està caducat,
o està caducat, o són antibiòtics que no necessitem,
exacte,
que és una cosa vírica, bueno, mil coses. Doncs,
autoreceptar-se, eh?
Ens autoreceptem. Sí. Vale. Doncs això, no? I doncs d'això van aquestes xerrades. I la primera s'ha fet aquest matí en una iniciativa on hi han col·laborat també l'Ajuntament i la Fundació Salut Empordà a través de l'Àrea Bàsica de Salut.
Mm-hmm.
I això em porta al següent titular, que
a
també
veure.
Parla de l'Àrea Bàsica d'Escala, que inicia la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Ja ho tenim aquí.
Ja ho tenim aquí, eh? Ja torna
sí,
l'època
bueno,
de refredats, de constipats...
Bueno, així estic jo, que jo de moment dic que és al·lèrgia. Però clar, el tercer estornut potser ja és, com diu en Joan Brugués, és Covid. Bueno, no ho sé.
Veurem.
Esperem que no.
Esperem que no, esperem que no.
Llavors, a partir d'aquest dilluns 13 d'octubre, en el CAP es comença la campanya, el personal d'infermeria administrarà les vacunes de dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, i la població podrà adherir-s'hi sense necessitat de demanar cita prèvia.
Això,
bueno,
està, molt
doncs
bé,
això
eh?
Està molt bé.
Això
sí.
Està molt bé.
Correcte.
Perquè això de demanar cites prèvies a vegades és una odissea també.
Bueno, és que has de demanar cita... Avui dia ja és de demanar cita prèvia per tot.
Sí.
Per tot. Clar, entre poc i massa, no? Vull dir, potser
clar,
abans...
Clar, però hi ha serveis que va bé, perquè si dura molta estona, així t'organitzes i
jo
tal.
Jo ho entenc, però...
Però posar-te una vacuna que són res, un minut...
Segon, sí,
vull dir, ni això.
Sí, sí.
A veure, què més?
Va, més cosetes. Parlem d'aquest cap de setmana, mm-hmm, d'aquest festival de la venda de castanyes, que també arrenca aquest cap de setmana. Mm-hmm. És una nova temporada de la venda de castanyes a la platja que organitza el CER a partir de l'11 d'octubre, com dèiem. Reprèn el CER la tradicional venda de castanyes a la platja. La parada s'instal·larà cada dissabte a partir de les 6 de la tarda i fins al proper 8 de novembre. El preu de la paperina, en principi, es mantindrà a 4 euros.
Molt bé, bona notícia. Podem anar a menjar castanyes.
Malentès, era més o menys el que valia també l'any passat. I estan bones, eh? Molt bé.
Molt bé, doncs ja baixarem a la platja a comprar castanyes.
Exacte, vinga. En esports, la natació artística rebrà Bet Fernández, la que va ser número 2 d'Anna Tarrés, en el marc de la presentació de la nova temporada del Club Natació L'Escala Empúries. La secció de natació artística, liderada per Cecília Caral, ha anunciat que Bet Fernández farà una estada d'entrenament a l'Escala aquesta propera primavera.
Molt bé, no?
Bueno, doncs,
és un al·licient
personalitats
pels...
de, exacte, sí. Personalitats de la natació artística que ens venen a veure i que s'estaran doncs, a la propera primavera, però s'estaran aquí.
I que ho puguin aprofitar les
I
alumnes
que, exacte,
de
puguin
natació
aprendre,
artística, clar.
Que puguin aprendre d'ella i bueno, doncs tot el que els hi pugui ensenyar.
I d'aquí, de l'escala al món, eh? Que amb
I de l'escala al món, exacte. Home.
Són molt potents amb esports aquí a l'escala.
Bueno, mira'ls al tenis taula.
Exacte.
A veure, i pel que fa al titular de,
el temps.
Del temps, jo avui m'estic morint de calor, jo no sé què passa, però bueno... ens diuen, Sergi, que avui i demà veurem més núvols, però sense possibilitat de pluja. Doncs sembla que, sí, com si fes xafogó. Bueno, no ho sé.
Demà... Sí, fa un temps així una mica estrany.
Eh? Que sí? Sí. És com una sensació sí, enganxosa. Sí. Porto tot el dia així. Bueno,
bueno
demà
tot
entrarà tot el dia que portem fins ara. Eh?
Exacte,
vull dir,
tot el matí.
Perquè encara ens queda una mica de dia. Va, demà entrarà Provençal i es remenarà un xic al mar.
Bueno, molt bé.
Vale.
És el temps, no...
És el temps, no hi ha més...
No,
hi ha
podem,
més,
dir-hi res.
No podem dir-hi res més, ja està.
Doncs gràcies, Lali. Ens omplies el punt de la una.
Exacte, l'informatiu al punt de la una, com sempre.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972 77 10 00. 972 77 10 00.
El destacat de la jornada.
I aquesta setmana al destacat de la jornada volem parlar d'una festa que se celebrarà a l'Escala aquest dissabte, que és la festa de la Tonyina. Serà a la plaça de l'Ajuntament durant tot el dia, d'11 a 6. I per això avui tenim aquí en Wally del bar Clarete i l'Àngela de Can Colla. Bon dia.
Bon dia.
Com esteu? Benvinguts.
Gràcies. Moltes gràcies.
A veure, comencem una mica pel principi. És el primer cop, no?, que s'organitza aquesta festa a l'Escala. D'on ha sortit aquesta idea de fer la festa a la Tonyina?
Doncs sorgeix d'una iniciativa de l'Àngela, de restaurant Can Colla, perquè ella és del sur, no, Àngela?
Sí. I al sur se celebra mucho el ronqueo de l'atún, que es este despiece de un atún muy grande. I... quan vaig arribar a l'Escala vaig veure que hi ha tonyina, molt de tonyina, i vaig dir, home, hem de fer alguna cosa aquí també. I així, i bueno, ara se ha ido transformando un poco en el evento que haremos el sábado.
Que avui sou vosaltres dos aquí, però sou tres restaurants implicats en aquest esdeveniment. Quin més hi ha?
Tenim el CER amb la Mar i en Fede, que no ens poden acompanyar el dia d'avui, però hi seran presents aquest dia i han estat presents des del... minut 1, no? Organitzant tot aquest event, un event bastant que prenem amb bastanta consciència perquè volem que sigui el primer de molts.
Exacte, i aneu a explicar una mica què hi trobarem. Parlàveu d'aquest ronqueo de la tonyina. Què fareu ben bé aquell dia?
Aquest dia la idea és fer el ronqueo d'aquesta tonyina i on hi participem aquests tres restaurants que tenim cuines diferents des de Can Colla, Clarete i el CER, on participa amb el seu concepte Flama. I la idea d'aquest dia és portar aquesta tonyina a cuinar-la de diferents maneres, no? Mm-hmm. Hi haurà diferents opcions i hi haurà tapetes a nivell gastronòmic des d'aquesta tonyina que farem aquell mateix dia. I tothom podrà optar a provar aquests plats, no?, a nivell gastronòmic.
Mm-hmm. Per tant, comentes que són diferents, no? Vull dir, cada restaurant tindrà una tècnica diferent de cuinar la tonyina.
Correcte, aquest és una mica el repte, no? I també cada local, cada restaurant té la seva identitat a nivell gastronòmic. I doncs és un repte per nosaltres, no? Portar tapetes amb aquesta tonyina a tothom i cuinar-la en aquest mateix moment, no? Ja ens estem preparant a nivell... tècniques i plats, no?, combinacions, per poder sorprendre del que podem arribar a fer amb una tonyina, no? I així que, amb ganes.
Ens podeu avançar una mica com seran aquestes tapetes?
Bueno, podem entendre que des de Can Colla...
Des de Can Colla tocarem una mica la part japonesa, potser treballarem una mica més en cru el peix, després hi ha la part de Flama, que su identitat total és la brasa, I a més farem coses una mica més diferents, més canalles també,
i
més atrevides, sí.
Correcte.
En esta parte creo que desarrollaremos más como la creativitat, ¿no? con el producto. I després hi ha la part del clarete, que ells fan una mica més de fusió també, amb la cuina una mica japonesa també, asiàtica, mediterrània també, molta de cuina mediterrània. I això és una mica la idea a nivell gastronòmic, com amb la tonyina. Després farem més coses també, a part de la part gastronòmica.
A veure, quines són aquestes altres coses que fareu?
Bueno, el mateix dia la idea, ens hem estat informant des del minut que comencem a organitzar aquest event, no, perquè volíem portar-ho com a l'event, no? La primera edició de la Festa de la Tonyina, i ens hem estat, hem tingut aquesta iniciativa, doncs, i ens hem volgut involucrar-nos des del minut 1 al complet. Això ha portat, doncs, a anar a visitar la cofradia de l'Escala, parlar amb diferents persones, no?, que formen part del port, i aquest dia tindrem una taula rodona on hi haurà un debat, el debat de la tonyina.
El debat de la tonyina, què debatem aquí?
Debatrem moltes coses. La veritat que és un debat bastant interessant i debatrem molts temes. Temes més fàcils de debatir i altres més complexes.
Qui hi haurà en aquesta taula rodona?
Claríssimament tindrem a la Cristina Cantal, que ens acompanyarà a dinamitzar una mica aquest event. I no, la volia, no la vull deixar...
La mencionem, l'estimem molt, la Cristina.
Tindrem en Josep Lluís Sureda, patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala, en Martí Ballester, Antoni Expósito, Mireia Esteve i en Sergi Corral.
Sí, al final, bueno, contaremos con personas que todas pertenecen al mundo de la pesca y del atún, pero que pueden dar una opinión al final desde un punto de vista muy diferente, porque contaremos con pescadores de arte menor, patrón mayor de la cofraría, a Bela Mireia también, que es la gerente de Galp Costa Brava, o sea que habrá como muchos puntos de vista muy diferentes, y entonces se podrá tratar el tema desde muchos puntos, que yo creo que es lo interesante. Es un tema delicado, evidentemente, además hay una lucha detrás, ¿no?, de por parte de los pescadores, que yo creo que esto se pondrá en la mesa, seguro.
Estoy hablando del tema de las licencias, ¿no?
Sí, entonces la idea es que ellos puedan tener un espacio donde puedan también pues hablar desde su punto de vista. Por eso nosotros también queremos no tocar quizá mucho el tema ahora, porque la idea es que la gente venga, vea y puedas crear su propia opinión, cada uno que vaya y que pueda estar delante de esta mesa redonda. I és un poc la idea.
Correcte, així que no donarem més detalls sobre aquest tema, perquè volem que tothom vingui a debatir aquest tema i a escoltar i a tindre la seva pròpia opinió, no? Així que...
Per tant, tindrem aquesta taula rodona sobre la problemàtica de les llicències avui en dia amb la tonyina, no? De si se n'haurien de tenir més, si n'hauria de tenir menys.
Correcte.
Llavors, parlau una mica també, per què hem triat aquestes dates de setembre? Com és que heu escollit, d'octubre, com és que heu escollit aquesta data per fer la Festa de la Tonyina?
Bueno, anem una mica tard nosaltres, però hi ha molta festa al poble, perquè a l'escala es fa de tot, i molt bé, fantàstic, i bueno, nos hemos tenido que ajustar un poco. La idea es poder crear un festival, y oye, si funciona y a la gente le gusta y podemos alargar y que cada año podamos hacer algo de este estilo, pues ahí a lo mejor sí que buscamos otro tipo de fecha, pero nos parece interesante también hacerlo ahora como cierre del verano, cierre de la temporada, ¿no? Como una celebración del pueblo, ¿no? Que al final es un pueblo que trabaja mucho en la temporada, y ahora quizá pues un buen momento para celebrar, ¿no? Y relajarnos todos un poco.
También dar iniciativa, donar iniciativa a els locals que ens quedem aquí durant l'hivern, no? Fem aquesta festa de tonyina, com treballem la tonyina, com podem arribar a treballar la tonyina, i és un dels productes, no? A més de que ara ve la tardor, on estem una mica tots els locals, no? que ens quedem a tardor-hivern en el procés de canvi de carta, en productes més de tardor, cap a l'hivern, i doncs també fer iniciativa de donar a conèixer aquests locals, no? Com Clarete, Can Colla i el Ser, que ens quedem tot l'any, no? Aquesta és la idea...
Per tant, una mica d'intenció de desestacionalitzar, no?, aquesta oferta gastronòmica.
Totalment.
Correcte. Estem acostumats a treballar de turisme, de temporada, Però què passa l'hivern a l'escala?
Què passa, dieu vosaltres?
Així que arribem una mica a aquest punt també, no? No deixem mencionar l'Aubet, també, que està fent grans propostes per al poble, on està iniciant una iniciativa molt interessant, on els dijous s'està dinamitzant una mica, no? Proposant amb els locals també, que estarem aquí durant l'hivern a fer una etapa. S'està acabant de definir també, és una cosa que s'està acabant de definir, així que...
I em comentàveu també, això voleu que sigui una festa, no? Per tant, també tindrem música al llarg d'aquesta jornada.
Correcte. Sí, vindran Disorder, mm-hmm. el Max, que amenitzarà una mica amb els seus amics, amb vinils, mm-hmm. molt tranquils, però molt divertit també.
Per tant, fem, ja per anar acabant, fem una mica de crida, no?, a que la gent vingui aquest dissabte a la festa de la Tunyi, no?
Correcte.
Si us plau, això seria és necessari és necessari fer aquesta crida per des del punt del debat que hem iniciat a parlar sobre aquest sobre el tema de la pesca de tonyina fins als locals que ens quedem tot l'any aquí a l'escala, no? I acompanyarem amb música perquè s'amenitzi aquest dia.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Àngela, Walid, per venir aquí al Més Calent a l'Aigüera. I això, desitjar-vos que aquesta festa de la Tonyina doncs vagi molt bé i sigui un èxit i que pugui, bueno, que pugui prosperar, no? Que tingui més edicions.
Sí.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Creure que sí, que la vida és avui i no ahir, que el demà encara està per venir. Si sobrevisc aquesta nit, et miraré i no et farà falta dir res més. Ens mirarem amb la cara de què hem de fer. Si tu m'agafes per la cintura i jo t'envolto contra natura, seguint el ritme que no s'atura. Oh, ia, 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 ia. I pujarà la temperatura, anem per feina, no hi ha censura i oblidarem el pas de les hores. Si he de quedar-me, que sigui perquè ens importa. El que se sent no que sona, no pel que digui la gent. Si he de quedar-me, no vull donar tantes voltes i fer tupitos de vodka i algun tequila de més. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, ja, ja. Què fem amb aquest foc i tan a prop de la... Hi ha alguna cosa teva que vol atrapar-me, que jo l'únic que sé que ara no vull ratllar-me. I si no hi ha tema, ja veurem què passa. No recordo un nit igual, vam acabar llimona i sal. I no sé què fer amb els teus, que se'm van quedar gravats. I si t'agafo per la cintura i tu m'envoltes contra natura, seguint el ritme que no s'atura. Oh, ia, 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 ia. I pujarà la temperatura, anem per feina, no hi ha censura i oblidarem el pas de les hores. Si he de quedar-me, que sigui perquè ens importa el que se sent, el que sona, no pel que digui la gent. Si he de quedar-me, no vull donar tantes voltes i fer tupitos de vodka i algun tequila de més.
Creure que sí, que la vida és avui i no ahir, que el demà encara està per venir. Si sobrevisc aquesta nit, si he de quedar-me, que sigui perquè ens importa el que se sent, el que sona, no pel que digui la gent. Si he de quedar-me, no vull donar tantes voltes i fer xupitos de vodka i algun tequila de més. Si he de quedar-me, si he de quedar-me, si he de quedar-me.
I ara és moment de fer un repàs de les novetats de les plataformes de la mà de la Lali Giné a l'Ensèrio.
Ensèrio.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giner.
Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana marcada per la recuperació del volum d'estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
¿Pero qué haces ahí detrás?
Que no me oías y me acerco a despedirme.
Ay, lo siento, cariño, ¿te duele?
Café, ¿has hecho?
Ay, no me ha dado tiempo.
I ho fem des d'aquest dilluns a Sky Showtime i trobem Nails.
Se acabó. Chicas, yo doy un paso atrás. Vosotras no sentís como si vuestra vida nos perteneciese.
Que es que no hacen nada.
Es tracta d'una comèdia creada i dirigida per Araceli Álvarez que narra la història de quatre dones de diferent classe social i diferent edat que es coneixen en un saló de manicura. Després de fer-se amigues, prendran la decisió de rebel·lar-se contra la realitat y provocar un tsunami emocional a las sebas familias.
En pie, por favor. Señor Humphries, está hoy aquí en primera comparecencia acusado de incendio intencionado y daños.
¿Qué estás haciendo? ¿No dijiste que ibas a provocar un incendio?
Des d'aquest dimarts a Filmin hi trobem la jueza Luis.
No dejes al crío en libertad. Que lo encierren. Aunque sea solo unos días, necesito tiempo. El crío está hasta el cuello.
Parlem d'un thriller judicial protagonitzat per Tom Cullen i Erin Richards. La vida de l'experimentada jutgessa de Gales es capgira quan un cas toca molt de prop a la seva filla.
De vuelta al curro. Eso es. Y mientras trabajo quiero asegurarme de que tenéis la ayuda necesaria en casa. Veo que has heredado mi mirada criticona. Os quiero, chicos. Te quiero.
També des de dimarts a Disney Plus i arriba la segona temporada de High Potential.
¿Por qué no cogéis el teléfono? Os he estado mensajeando como una loca.
Buenos días, Morgan. Bienvenida.
¿Entrado a saco?
Un pelín.
M'he passat, no?
Torna a la comèdia protagonitzada per Kathleen Olson, que dona vida a una mare soltera de ment excepcional i amb un do poc convencional per resoldre crims.
Sé que mi teoria no és que es convença al 100%, però espero que esto aclare les coses.
Un do que la porta a una inusual vinculació amb un detectiu experimentat.
De mano te queda a ti, porque lo ha traído suerte.
Y él ahora mismo
lo que necesita es la suerte. Y tú estás así.
Aquest dimecres encara a Disney Plus hi trobem Suerte.
Venga, arranca, arranca ya.
¿Dónde vamos?
Al hospital, tía. Mira para adelante.
Óscar Jaenada i Ricardo Gómez protagonitzen aquesta comèdia de 6 episodis dirigida per Paco Plaza i Pablo Guerrero.
¿Pero tú qué carajo estás haciendo?
El tío que va a traer buena suerte.
Tú estás muy loco, ¿eh?
Un jove opositor que per les nits treballa de taxista ocasional salva el xofer d'una quadrilla taurina en una carrera a contrarrellotge cap a l'hospital. La seva vida canvia quan és contractat com a conductor privat del Mestre, un llegendari torero per recórrer Espanya de punta a punta de manera totalment inesperada per ell.
Chacun, 19 ans, on essaie de trouver où et quand elle a pu le croiser son entrée.
Aquest dimecres a Disney Plus s'hi estrena La Estación de las Chicas Perdidas.
No, se connaissait pas, hein?
Inspirada en la història real de l'assassí de l'estació de trens de Perpinyà, aquest true crime francès segueix els passos de la llarga investigació de dues dècades sobre l'assassinat de diverses nenes.
Si quieres una vida plàcida y larga, no tengas hijos jamás.
També des d'aquest dimecres, però a Netflix hi arriba Nero.
Tenéis algo especial. Sois diferente de los demás.
Y soy el mejor asesino de la Martín.
A la França de 1504, un assassí despietat fuig amb la seva filla, a la que quasi ni coneix, per protegir-la d'enemics letals i forces malignes.
Mírame. Ayúdame a atrapar a Volkov.
I aquest dijous a Movistar Plus hi arriba El Centro.
Necesito un análisis actualizado de todas las infraestructuras susceptibles de ser atacadas por Rusia.
Ha ido por mí.
Parlem d'un thriller que s'endinsa en el dia a dia dels treballadors del Centre Nacional d'Intel·ligència.
Creo que por fin tenemos un nexo entre Dario y Volko.
La trama arranca amb un assassí despietat que destapa una operació internacional dels serveis d'intel·ligència russos i que porta els membres del CNI a una carrera contrarrellotge per desmantellar-la al mateix temps que intentaran descobrir un traïdor a les seves files.
En nombre del comandante general de la base, os doy la bienvenida al centro de reclutamiento de marines de Ferris Island.
¡Ya estáis saliendo por patas de mi autobús!
¡Ay, madre!
Encara aquest dijous, però a Netflix s'hi estrena Reclutas.
Hoy es el primer día del resto de nuestra vida.
Lo he hablado con mi madre. Voy a hacer lo que hice.
¿Los marines?
Es lo que necesita una...
En el món del cos de marines dels Estats Units de 1990, l'exèrcit encara no admet persones gais. La ficció segueix un jove sense rumb que encara no ha sortit de l'armari.
Necesito saber qué pasó ahí arriba.
I divendres a Apple TV s'hi estrena The Last Frontier, conspiració en Alaska.
Era prioritario. Había un encapuchado, inmovilizado. Le llamaban Havlock. Es como si lo supiera.
Parlem d'un thriller d'acció ambientat a la naturalesa més remota d'Alaska. La història segueix a l'únic agent federal responsable de la zona.
Poneos en círculo. Avión estrellado a 3 kilómetros al sur. Se usaba para trasladar presos.
La seva tranquil·litat es veurà completament trastocada quan un avió de transport penitenciari s'estrella a la neu, alliberant desenes de reclusos perillosos.
Un imperio del que todos sus enemigos quieren una parte. Una historia de amor y odio. La última princesa de un imperio en decadencia con un impulso irrefrenable de arrasar con ese gran imperio y el príncipe de una nueva era.
I l'última estrena de la setmana és All Money, a Netflix.
¿Quién es esa gente?
La família Burrut. Osman.
L'acomodada vida de la protagonista és trastocada quan un magnat fet a si mateix, amb bon ull pels diners i molt més per l'amor, revoluciona l'aristocràcia d'Istanbul.
¿Qué tal nuestra chica?
Está lista.
Vas a ser la primera persona en pasar de un cuerpo humano a uno sintético.
Porque soy especial.
Eso es.
Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per Alien, Planeta Tierra. La podeu trobar a Disney Plus amb la seva primera temporada ja completa i us podem dir que va a camí de convertir-se en una de les joies de ciència-ficció de l'any en el món de les sèries.
Se ha estrellado una nave espacial.
Quiero lo que hay en la nave.
Podemos ir nosotros.
La sèrie ens situa uns 2 anys abans de la famosa Alien el octavo passajero i ara l'escenari és la Terra, on hi arriben els xenomorfos després que una nau de Weyland-Yutani, sí, la mateixa companyia de l'expedició de la famosa Ripley, s'estrelli contra la Terra.
Son especies invasoras. Depredadoras.
Si no los capturamos... Será demasiado tarde.
L'atmosfera original de la pel·lícula de Ridley Scott és emulada a la perfecció tant en el principi de la sèrie com més endavant en un dels capítols que sens dubte farà les delícies dels fans més exigents.
Si no soy humana, ¿qué soy yo?
Però l'escenografia d'aquest Alien Planeta Tierra combina l'atmosfera de la saga original amb altres més pròpies de Blade Runner. I enmig d'aquest escenari, aquí, l'autèntica protagonista i heroïna és una nena malalta de càncer atrapada en el cos d'una dona sintètica. L'acompanyaran tota una unitat de nens malalts, també convertits ara en híbrids superhumans.
Nave. Recogió 5 formes de vida distintas de los lugares más oscuros del universo.
I és que, si sou fans de la saga, sabreu que Alien els androides han arribat a semblar completament humans. Però aquí, a la sèrie, ens ofereixen 3 versions d'androides. Els sintètics, completament mecànics, els cíborgs, barreja humana i barreja mecànica, i els híbrids, la nova espècie que ens ocupa. La Terra està dominada per 5 grans corporacions, però en aquesta primera temporada la pugna està entre la propietària de la nau, Weyland-Yutani, i la corporació que ha creat els híbrids, Prodigy, dirigida, curiosament, per una espècie de postadolescent megalòman que busca la immortalitat.
És com si s'hubieran escapado de un zoo.
Probablement la inclusió de noves temàtiques i la presència d'aquesta espècie d'adolescents aixecarà recels entre els més fanàtics de les pel·lis, però la sèrie aconsegueix amb encert combinar les novetats amb l'esperit més fidel de l'octavo passajero.
Eres muy... muy... especial.
No cal dir que els efectes especials són brutals, per bé que possiblement l'alien potser ha perdut presència en el procés, i és que aquí li roba un xic al protagonisme un altre alienígena, també procedent de la nau, i que resulta força més inquietant.
Somos rápidos, fuertes y resistentes.
En fi, que Alien Planeta Tierra, més enllà de ser una bona proposta de terror i ciència-ficció, és també una anàlisi de la intel·ligència artificial, la identitat, el capitalisme o l'ètica tecnològica. Potser no tots els fans estan contents amb aquesta nova entrega, però la mateixa Sigourney Weaver assegura estar entusiasmada amb la sèrie. Així que si la pròpia Ripley l'aprova, qui som nosaltres per no recomanar-la? En qualsevol cas, aquí us deixem els primers minuts d'Alien Planeta Tierra per transportar-vos de nou a l'univers que Ridley Scott va crear als 70.
Imagina que esta es Weyland Yutani.
Nosotros.
Sí, los que nos contrataron.
Ah, bien.
Vale. Ellos controlan América del Norte y del Sur.
¿Y la Luna, no?
No, esa es Dynamite. Yutani tiene Marte y Saturno.
Estamos hablando de la Tierra. ¿De quién controla qué? El chico no lo ha estudiado.
Hay cuatro compañías. Gobiernan todo el planeta.
Y no os olvidéis de la nueva, Prodigy.
¿Esa cuál es?
La de los sintéticos y la IA. La fundó un crío ahora, ¿cuánto tiempo? ¿10 años?
Sí. Hoy Cavalier.
Ese mismo. El millonario más joven de la historia.
Pues eso. Hay cinco compañías.
Ya.
¿Verdad?
Pero sigo sin pillarlo.
Pobre tío.
Señor Teng.
Se masca la tragedia.
¿Has comprobado el sistema de navegación?
Me preguntas si he hecho mi trabajo.
¿Cuánto falta para la Tierra?
10.525.000 segundos. Bastante tiempo.
Meses, Teng. Digo, ¿cuántos meses?
4 meses.
Capullo.
Día arriba, día abajo.
Todo bien, capitán.
Chicos, no hay comunicaciones. Parece que los registros están corruptos.
Nah, será solo un fallo. Echaré un vistazo.
No, lo investigará seguridad.
Estamos gastando mucho combustible. Quiero que Ten y tú comprobéis qué sistema podemos apagar.
¿Y qué os parece si lanzamos los especímenes de Chibuso al espacio y le cerramos el zoo?
Creo que quiere oír ideas reales.
Lo digo en serio, me ponen de los nervios.
Y a mí.
Los especímenes son la misión.
Para ti es fácil, Cyborg. Perdimos a muchos capturándolos. ¿Y para qué? Para que la compañía pueda meter mierdas en los cereales y controlarnos la mente.
¿Qué dices? Eso no es cierto.
¿Por qué hablas, tío? Los especímenes son la misión. Punto. ¿Tengo que aumentar la seguridad o confinarte en tu camarote? Sullivan, Petrovich,
entendido.
Despertadme cuando nos acerquemos.
De acuerdo.
Fins aquí l'encert i la setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sabies que
un forat blanc és un concepte teòric de l'astrofísica considerat l'oposat a un forat negre. Mentre que un forat negre atrapa tota la matèria i la llum a causa de la seva gravetat extrema, un forat blanc, en teoria, expulsaria la matèria i la llum sense permetre que res hi entri. Aquesta idea va sorgir com una possible conseqüència de les equacions de la relativitat general d'Einstein, especialment en el context de solucions matemàtiques com el pont d'Einstein-Rosen, que connecta un forat negre amb un forat blanc en una altra regió de l'espai-temps, formant un pont o forat de Cook. Encara que fascinants, els forats blancs són purament hipotètics, ja que no s'ha trobat cap evidència observacional de la seva existència. Alguns físics teoritzen que podrien ser el resultat de l'evolució d'un forat negre, quan aquest s'evapora per la radiació de Hawking i en lloc de desaparèixer es transforma en un forat blanc, que allibera tota la matèria i energia acumulada. Tanmateix, aquesta transició és especulativa i desafia la nostra comprensió actual de la física. Els forats blancs són un exemple captivador de com la teoria pot obrir portes a imaginar l'univers més enllà del que podem observar.
Jo vull ser rei, ser per tu llons cap de l'estat, tenir-ho tot fet. Escollit, mai ser votat, sempre trobat la moto amb el botó engegat, tan avorrit, tan envoltat per una colla de llepons. reivindica o que em va col·locar un sud sense parlar. Res que no sigui l'espanyol i viatjar molt, sigui oficial o per plaer, que ja se sap que Suïssa s'estia molt bé. Tan avorrit està envoltat per una colla de llafons suant infal·libilitat com un cacic o un dictador. Se sap que som iguals davant la llei, per què collons jo mai podré ser rei? Podré ser rei, podré ser rei.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
I ara, com sentíem, és el moment de les històries i cabòries amb en Joan Burgués i en Sergi Corral. Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Molt bon dia, molt bon migdia, què tal?
A prop de bé, també.
A prop de bé, no?
Jo veig en detalls, no? També.
Sí?
Bueno, si hem d'entrar en detalls...
Si hem d'entrar en detalls, ja, comencem a trobar les coses dolentes i
clar,
no...
Clar.
No. Com més val no investigar, eh?
Això més val no investigar, no?
Quan s'investiga i es comença a burxar les coses, aleshores ja malament té. Mm-hmm.
Bueno, i és que a vegades preguntem com estàs, esperant que ens diguin bé, saps? I el dia vindrà que algú ens dirà, uf, fatal, clar, i ens començarà a explicar tot el que li estava passant, i tu tenies res, 2 minuts, i li has preguntat com per cortesia.
Bueno, jo, com que ja tinc una edat i som més gran que vosaltres, i ja soc 60, doncs el tema de conversa de 60
sí,
ja és... temes de... perquè tothom té una cosa o altra.
Temes de salut, temes de metges,
vosaltres encara podeu tenir altres converses, com sou pare, com estàs l'edat a la franja de pares, parles dels fills, que allà, com és encara més enrere...
Els hosti, nets...
No, més enrere, més joves.
Ah, vale.
Després d'allò, ostres, que m'agrada aquella noia, que no sé què, has vist que surt... És les converses que tens. Clar, jo he passat totes aquestes fases i estic a la fase... que em parles molt, com estàs? Ostres, que és un dia que m'han operat el genoll, que me feia un mal, que tu com estàs? No, mira, tinc un mal a l'esquena, que has d'anar al metge. I aquestes són les converses.
Aquestes són.
Vull dir, vas per etapes.
I més endavant, ja quan fas els 80 o por ahí, tens la fase de quants enterros has anat aquest mes.
Sí. Es parla d'enterros.
Es parla d'enterros.
A l'edat de 70 i pico i cap a 80, ja el tema és aquest. Ostres, saps que s'ha mort en d'allò? No fotis, no m'he enterat. Clar, no diuen res a la ràdio.
Clar.
Ja no hi ha papers.
Ja no hi ha els lletreros, aquells que posaven a les portes.
Sí. Ja, abans passava, no sé si tu... Bueno, tu no sé si ho havies vist.
No sé, veure.
Però tu no sé si a Sant Andreu feia. Abans passava una persona, casa per casa, a dir el que
no.
Havia mort.
Ui, no. Jo no havia vist mai això,
no
eh?
Havia vist això.
Passava casa per casa...
Quina feinada, també, no? Sí, anar a casa per casa a avisar.
Clar, es feien el nucli... Parlo que la casa tampoc era tan àmplia.
No, clar, hi havia menys cases.
S'acabava casa aquí a l'Ave Maria.
A l'Ave Maria i ja no...
I passava casa per casa...
Morts de fora de l'Ave Maria no comptaven.
No,
no. El mort fora de l'Ave Maria ja no. Allò ja era extrarradi.
Ja era extrarradi.
Aquest ja que s'espavilin,
I passava a dir aquí es havia mort i l'hora que l'enterraven.
Sempre és important allò de mirar el diari per veure si estàs o no a les escales.
Jo hi vaig ser-hi amb un.
És necrològica, eh? Sí,
jo,
sí.
Jo he sigut, que la tinc guardada, la meva necrològica.
Ara pla, et van matar?
No, perquè hi havia una persona que és de Llers,
sí,
que es deia igual que jo, Joan Brugués Casademont.
Quin susto, no, quan perquè, agafes el diari.
Sí, perquè quan anava a l'hospital a Figueres... com donava el meu nom, que me deien, de l'Escala o de Llers? Més d'una vegada, saps?
Doncs de l'Escala.
El de Llers ja no hi és. Però sí que, de casualitat, un dia que miro del diari, Joan Brugués Casademont, de 80 i pico d'anys, de Llers, no sé què, i ostres, la guardo.
La guardo.
La tinc guardada, sí, la meva escala, perquè, esclar... Ja, no sé si hi haurà...
Quan no, ja no la podrà retallar, eh?
No, quan surti ja no...
No,
ja hi seràs.
Clar, no sé si hi ha moltes zones Vilars o Sergis Corrals.
No ho sé, no ho he investigat mai, jo, eh?
No, jo crec que no, eh?
Clar, que coincideixin els tres cognoms, per exemple, el teu ja és més complicat.
El meu és molt complicat. El Corral sí, que crec que hi ha un Corral... Crec que és que hi ha Martorell.
Corral sí que n'hi poden haver-hi molts.
Un de Martorell.
Vila, Vilar, sí que n'hi ha.
Això sí.
Vilars n'hi ha, bueno, a Cabassos.
Però Vuela ja... Vuela ja és més xungo.
Ja és més complicat.
Més xungo. Però mira, bé, Joan.
Molt bé.
En fi, això són els temes de conversa dels segons les etapes, però avui sí, de què parlarem?
Avui coses que fan ràbia.
Coses que fan ràbia. I què us fa ràbia a vosaltres?
Per exemple, un supermercat. Coses que fan ràbia un supermercat, perquè tots tres...
A mi m'estressa, no em fa ràbia.
Aviam. A mi no m'agrada gens anar al supermercat.
Bueno, sí, em fa ràbia que les mandarines, que tot vagi envasat.
Sí, exacte.
Us fa ràbia que una iaia es coli a la cua del pa, la del peix i la de la carn?
Sempre.
Sempre hi ha una.
Sempre. I has de tindre un contrabastó perquè quan es coli fer la trabanqueta...
Apa!
I que surti volant.
Sí. Que sempre hi ha aquella que es cola, que a vegades coneix en el que...
En el que serveix.
El que serveix i ja se'n va allà parlant bé.
Jo m'he trobat directament pel morro. Jo directament passar per... I ja estan a davant.
Sí. Ja elles van amb la seva...
És la pressa. Tenen com una pressa integrada.
Que dius pressa una... de què?
De què?
Si està jubilada.
Us fa molta ràbia que... La de només porto una cosa i es cola a la cua per pagar?
Mira, aquesta no, perquè jo els deixo passar, els que porten una cosa.
Sí.
És que, pobret, si tu vas amb el carro tot ple, sap greu, no?
A mi em fa més ràbia veure, per exemple, gent o matrimoni que porta dos carros plens de tope, que toquen al davant i no acaben mai. Bueno, suposo que més ràbia li fa la caixera, o el caixer. Això.
Si ets caixer, a la nit estàs somiant amb el
pi.
Has de tenir pesadilles amb
saps
això.
Saps el que em fan ràbia dels súpers? Molta ràbia que no puc veure les caixes automàtiques.
Ah, que ara n'hi ha més, eh? El Bon Preu, per exemple, ja que és el primer que va començar.
O sigui, el Corte Inglés, l'Hipercor... Això em fot molta ràbia.
En canvi, m'agrada molt el sistema Carrefour, que estàs fent, estàs la cua, i te diu, caja número 2, caja número 3.
Aquest està bé, sí, és més
això
ràpid.
Diu, està bé, això és un sistema
I
que
a part,
està molt bé. Això tenen alguns... El Wala també ho té, per exemple, a Girona.
En les caixes automàtiques del Lidl, tu fas, no?, per exemple, i alguna vegada hi he passat, però compres unes cerveses, no? I ha de vindre igualment algú de la caixa per fer-te una verificació d'edat.
Pues llavors no serveix
perquè
per
si
res.
Perquè si no te les deixen picar.
Per tant, molt autònom no pot ser.
Molt autònom no pot ser.
Necessiten algú allà igualment.
Supers, poseu gent, contracteu gent a fer exacte. De caixers i deixeu-vos les màquines per un altre tema.
Home, exacte, ja. Que hi ha gent que no té feina.
Exacte.
Us fan ràbia el que toca totes les fruites i verdures i no se n'emporta cap?
Bueno... Jo a vegades també ho faig allò de triar la fruita o la mongeta tendra.
És que s'ha de triar una mica, no, la fruita?
A veure,
el que sí que fa ràbia és quan està molt madur i algú la xafa i la deixa xafada. Això sí que fa ràbia, això no es fa.
Això no.
però si la toques una mica així lleugerament i al final no l'acabes agafant.
També fa ràbia quan algun paradista veu que té la fruita tocada o té algú d'allò i no ho treu de la,
també,
de la safata o de la, de l'expositor.
O a vegades que no es reposten. Exacte. Que hi ha la caixa allà buida i...
Sí.
Manolo!
Que està buida la caixa.
Us fa ràbia el que deixa el carro al mig, la mateixa que aparca a minusvàlids?
Allò cotxe.
Que, no, fa ràbia allò que aneu per un passadís i sempre hi ha algú que deixa el carro al mig i s'està mirant...
És a l'altra punta del passadís.
No, no, jo m'atrevo moltes vegades que, esclar, vas amb el carro al passadís i, per exemple, sobretot en els supermercats que hi ha al bazar, doncs deixo el carro enmig i se m'estan allà mirant els pantalons, mirant els jerseis o mirant el d'allò. I esclar, tu el que has de fer, apartar el seu carro per passar.
A mi em feien ràbia els carros aquests que no giren o que giren malament.
És que fan fressa.
Que això està muntat expressament així, eh? O sigui,
Sí?
Hi havia un de màrqueting que ho explicava, que estava apuntat expressament que els carros sempre tendissin cap a l'esquerra o cap a la dreta, perquè aleshores te la foties contra els passadissos i compraves.
Coses que no volies, no?
Clar, anaves a parar sempre a l'estanteria, perquè si tu passes recte pel passadís sense de no, tens una visió que pots veure el d'allà. Si decantes cap a alguna banda, ja t'estan decantant cap a alguna banda del passadís.
Ah, mira, són punyeteros, eh?
Sí.
I no fa ràbia, o no fa ràbia, que, esclar, molts de productes que hi ha en aquests supermercats de baix cost, que es posa tot allà i tu t'has d'estripar, per exemple, si vols agafar begudes de cola o vols agafar una aigua, ho has d'estripar, o plàstic.
I els podríem posar sueltes, no?
Sí, i els podríem posar sueltes.
Sí, això sí, és veritat. Perquè a vegades, si no n'hi ha cap densetat, no saps si la pots agafar o no, suelta. Sí. I és com un, ui, què faig, l'enceto o no l'enceto?
Jo m'hi he trobat allò de dir, no, això es ven anant allà amb una beguda, un refresc, i dir-me, no, és que això es ven el pack complet, és indivisible. És que, clar, no hi posava res allà.
Clar.
Clar, posar-ho.
Clar, no ho saps.
Pack indivisible.
Pack indivisible. Invisible.
Indivisible, ja no d'això.
Què més us fa ràbia?
Què més us fa ràbia? El fa ràbia el l'indami cantant M'he enamorat al supermercat?
Home, no, deixem-lo que canti el que vulgui, no?
Deixem-lo que canti el que vulgui, sí. No, no. Em fan més... Em feia més ràbia els tiets que l'Ildami.
Us fa ràbia...
Això ja és una altra...
Això va gustos, per gustos...
Això va gustos.
Us fan ràbia els que van a lligar amb una pinya al...
Sí, perquè això era...
Això era una bestiesa com una catedral.
Això era una operació de màrqueting del senyor Roig, directament, lo de la pinya.
Totalment.
Us fa ràbia el nen plorant i fent el numeret?
No.
No, pobret. No. Si necessita fer-ho, que ho faci, no?
Ho faci.
Jo crec que qui li fa més ràbia és a la seva mare, que
exacte,
no sap comparar-lo.
Us
heu trobat aquell cas que el nen vol una cosa i la mare no, i el nen es posa a plorar, i bueno, i munta allà un escàndol.
No, això, cada cas és un món, vull dir.
Joan, canviant de tema, de sector, va, que no o sigui, ja els súpers ja...
Vinga, trieu, cinema, WhatsApp, especial guiris...
Guiris.
Vinga,
estem en un poble que a l'estiu venen guiris, doncs.
Guiris. Els que venen a tastar la gastronomia local i es foten un paellador.
També.
Home, sí, no?
A mi em fan ràbia els restaurants ja que es decanten exclusivament pels guiris. Per exemple, tu passes per davant d'algun restaurant, no citarem noms, i ja sents
Sí, no hi ha ningú que parli català.
No, ningú que parli català. Són guetos de restaurants.
Sí, sí, totalment.
No.
A mi tampoc m'agraden aquests.
Us fa ràbia els que et desperten cada matí amb crits i soroll de les maletes?
Home, mira, a mi a Barcelona el que em feia ràbia és que no em deixaven caminar pel carrer.
Sí.
Tots allà amb les maletes. Jo vivia a prop de la Sagrada Família i era com un... Vos apartar-te,
sisplau. A la zona zero, Ona, eh? Allò
exacte,
és la zona zero.
Home,
allò...
No podia ni entrar al metro de tanta gent que hi havia.
Allò és la zona ja més indeseable de Barcelona.
Clar, ells allà, encantats, mirant la Sagrada Família amunt, que no miren endavant, i xoques.
Colleja, pobre, ara, pa'lante.
Us fan ràbia els que pensen que Catalunya és paella, flamenc i toros?
Home, doncs sí, perquè Catalunya no és això.
Però per sort jo crec que aquí anem millorant una mica, eh?
Però abans...
Aquest estiu, de totes maneres, he vist una nena vestida de flamenca per aquí, pel carrer Enric Serra.
Home, una mica desubicada aquesta nena.
Sí, una mica desubicada, sí.
Abans, les botigues de la Rambla, què hi havia? De souvenirs. Barret Magicà.
Barret Magicà.
I encara hi són. I encara hi són.
Els toros aquells petits.
Ara no, ara hi ha Torrons Vicenç, o no sé què hem fotut.
Bueno, la parada del costat.
Ara hi ha la parada del costat. Ara la Rambla s'ha canviat completament.
Sí, però bueno, hi havia un fotiment de botigues,
sí,
de souvenirs.
Sí, sí, molta.
I, esclar, veies la gent provant-se barrets de Magicà. Aquí també, eh?
Aquí també. Aquí hauríem de preguntar què els hi fa ràbia a l'altra gent quan nosaltres anem de turistes.
Clar, exacte, perquè vés a saber, potser nosaltres també en fem de l'alçada d'un campanar i no ens n'adonem.
Clar. A mi el que em fa ràbia, sigui turista, sí, perquè els empanats del carrer. Que tu vas pel carrer, vas amb la bici, per exemple, en un carrer que es pot transitar en bicicleta, i no s'aparten.
Ja, van pel carrer el bici...
Al final has de fer... O algun dia m'ho posaré un claxon d'aquells del d'allò, se'm quedarà algun d'un infart enmig del carrer, però, per lo menys...
Aquí que... també n'hi ha una que deia això. Diu, fan ràbia els grupets que col·lapsen al carrer el bici?
Sí, tots. Allà a Empúries, sobretot.
Si és un carril bici, és un carril bici.
Exacte.
Ja hi ha el pas de vianants, no? I el carril de vianants,
exacte,
doncs... Au.
Bueno, el carril bici d'Empúries, déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Jo hi he deixat d'anar-hi per això, perquè, ostres, estaves més estona tocant el timbre amb la bicicleta, allò tocant el timbre...
No, jo els hi dic, però els crido d'on era lluny. Que aquí van bicicletes!
Bici va!
Bici va!
Bici va!
Que t'atropello!
Ai. Mira...
I crec que a més o menys també l'ho dit, els que davant d'un monument barren el pas a les voreres.
Exacte, sí, els de la Sagrada Família, totalment. Sí,
totalment.
Molta ràbia.
Aquest és molta ràbia. Molta
I aquest també és especial en Barcelona, diu, els que ens roben a la Barceloneta, a la Rambla, a la Boqueria i al Parc Güell.
Bueno, han colonitzat aquests espais, no?
Bueno,
els barcelonins ja que dic que sí. No ho trepitgen.
No, clar, s'ha privatitzat per l'ús turístic.
Sí.
O sigui, això també fa ràbia.
També fa ràbia els que fan servir el gòtic i el born d'urinal?
Home.
Sí, fa ràbia i fàstic.
Sí,
a parts iguals.
Sí, perquè les oloretes que fa llavors quan
parts
iguals,
a parts iguals.
Fan ràbia els que t'acusen de turismofòbia amb sangria de 15 euros a la mà?
Bueno,
aquests t'han pres el pèl, eh?
El més perillós de la turismofòbia no seria la sangria, precisament. Sí, bueno, altres coses.
És la beguda oficial del sí? Guiri, com la diu, la sangria?
Encara és, la sangria?
Home, no, abans o menys
no ho
era.
No ho sé.
Perquè aquí s'estan posant modes, això de l'Aperol, per exemple, que és d'Itàlia, que és molt d'anar a fer el guiri a Itàlia.
Sí.
Ara s'ha posat de moda aquí.
Bueno, perquè en aquest món tan globalitzat tot es mou.
I tothom va amb aperols per la vida. Fa uns anys es va posar de moda el vermut, que era una cosa més nostrada, més de Reus, Tarragona.
Sí, de Reus.
De Reus, dius que sóc. Doncs
Reus,
ara s'ha posat moda aquest, que té un color taronja, com una cosa... Com allò, el flumicil aquell que et donava.
Sí, sembla molt artificial, aquell taronja tan elèctric. Sí, sí,
era
sí.
Com el tanc, la beguda aquella que era el tanc. És igual, eh?
Doncs molt bé, moltes coses que ens fan ràbia, no?
Exacte.
Avui
però,
em deixareu acabar el programa
puntual. Però tu, Joan, què és de tota la vida del món mundial, deixant de banda coses predeterminades, què és el que et fa més ràbia d'aquesta vida?
Però hauríem d'especificar un lloc.
No, el que et fa més ràbia, tu, en plan general, una cosa que no aguantis de cap de les maneres.
Hòstia, el desordre. Em fa molta ràbia.
El desordre?
El desordre.
Ui,
sí.
Però hi ha gent que necessita el desordre per viure, eh?
Sí. Però el desordre, per exemple, bueno, si estàs en un lloc que comparteixes amb un altre i que tu hi vas darrere...
Això sí.
Desordenat, sí que em fa ràbia. Amb aquest, és una cosa. La primera que se m'ha ocorregut, o sigui, pensant, potser me'n sortirien d'altres, però sí que... que és una cosa que hi tinc molta mania, això, de que arribes a un lloc que ja has estat en un altre i t'ho trobes allò tot descampat i totes unes coses per aquí i per allà i tot això.
Molt bé.
És una de les coses.
Mira, prenem nota per no ser desordenats al teu costat.
No, és igual.
A mi em fa moltíssima ràbia aquells que et volen fer creure coses que no són.
Exacte, que es pensen que en saben molt, eh?
A tu te fa ràbia com estàs pescant el graciós de turno que ve al darrere i diu, pica?
No, sí, a mi em fa ràbia la perdre l'olorada de 2 quilos aquí davant que l'estic veient i que se t'esclavi, això em fa ràbia.
Però
no.
El pescadors de canya, si fóssim un rànqui allò de que havia el merluzo al darrere, diguem, piquen, seria el número 1?
A mi això no m'ha fet ràbia mai. No, perquè li dius sí o li dius no, o has de ser natural. Per què dir-li contrari?
Però bueno, això...
Això no em fa ràbia, em fan ràbia els objectes flotants no identificats que van passant por ahí, coses d'aquestes, la gent que creu que la playa és suya, com deia el Fraga, totes aquestes coses.
Doncs molt bé, nois, avui ho deixem aquí i acabem el programa del Més Calent a l'Aigüera. Ens retrobem demà amb més temes